Ja tenim amb nosaltres el veí del Cris del Calvari, Lluís Cabedó, i que és gestor d'aquesta pàgina de Facebook que ahir ens va brindar una bona innocenta, volia, o ens anunciava que farien la pròxima gala d'Eurovisió, la farien així a la localitat de Vila-real. No és així, no, Lluís?
Així era, sempre que el guanyador del festival de Benidorm és guanyara també el festival d'Eurovisió, entonces la televisió espanyola ens otorgava el privilegi de ser el municipi més xicotet en organitzar un certamen de gran magnitud com és este. Però vaig veure que la gent se va creure, no se va creure.
La gent va dir, ui, això ja... Que... Clar, és que el Dia dels Innocents, dir que és el Dia dels Innocents ja condiciona molt. No. Anem a parlar de Cap d'Any, de la història de Cap d'Any.
Sí, la història del Cap d'Any. Bueno, així a Vila-real hi ha la primera documentació com a tal, se remonta al canvi de segle entre el 19 i el 20, pues va haver un... és l'única ressenya documentada com a poguera ser la primera noche vieja com la poguera en col·leixer, no? Però la història de la noche vieja té un trasfondo més antic i quasi que ens tindrien que remuntar a la primera constància que se dona de la noche vieja o Cap d'Any, com vulguem dir-li, ens tindrien que remuntar a la Mesopotàmia, i això ja fa vora 2.000 anys. Aleshores no se celebrava durant el mes de desembre al mes de gener, i se canvi de mes que també era el canvi d'any, sinó se celebrava entre el mes de març i el mes d'abril, que en aquella època era molt important perquè era el començar de la nova collita.
2.000 anys abans de Crist.
Davant de Crist, molt bé, se m'obligava ese matí. Entonces la festa s'allargava pues 12 dies, com no teníem la cosa que fer, me pare a mi, pues festa ja van. I en les que se realitzaven cerimònies en honor als déus, rogaven fertilitat tant als camps com a les parelles i molta riquea per a tot el que tenia que vindre, per l'any que vinguera, no? Però la cosa no se quedava així, ja que, a més de les cerimònies, aquestes festes suponien el moment propici per a celebrar suculents banquets, com te deia, en 12 dies pues, donava temps per a tot, i durant el qual els ciutadans també intercanviaven regals. Durant aquests dies, segons pareix, els estatus socials quedava a un costat, per lo que tots els habitants tenien carta blanca per a beure, tapes els oïs qui siga menor d'edat, menjar i practicar sexe amb qui vulguera sense cap tipus de tabú. O sigui, l'amor libre 100%. Si la senyora Maria segurament s'estarà santiguant ara mateixa, però això fa molts anys, tranquil·la.
O no.
O no,
o no és antiga.
Quina alegria s'emporta. Entonces, ja passem dos anys mil, a 46 anys antes que Crist, que Julio César, l'emperador, va decidir que, mogut per raons bèl·liques, que l'any començara el 1 de gener donant joc al calendari que avui tots coneixem. Per cert, en torno a esta fecha se celebraven les festes saturnales, que en honor a Saturno, i al igual que sucedia en Mesopotàmia, els banquets i les celebracions floreien a doquier sense faltar l'alcohol, les drogues, el sexo, vamos, más de lo mismo.
Otra canal.
Això segur que sempre funciona per los saraos.
Ja, i jo que no passa de moda, eh?
Això no passa de moda, no, algo té que haver per que la gent siguisca celebrant-lo. A Espanya n'hi ha que remuntar-nos ja, és més modern, ens hem de remuntar a l'any 1880 a Madrid.
Després de Crist.
Després de Crist, això ja molt bé, ja. És un matís molt important. On únicament la burguesia tenia la costum de finalitzar l'any brindant en xampany acompanyat per raïm, imitant les exclusives festes que entonces privades que se feien als francesos, que quasi que eren els pioneros d'això en Nadal, no? Mentre les classes més riques...
O sigui, el que eren les bacanales més fines.
Sí, bueno, ahir a lo millor el que escrivia...
Només
això,
ens deien el xampany i el raïm,
molt bé,
no?
Això que ara la galeria, ja després en privat, ja segurament eso cada un faria el que volguera. Ja, pues, mentre les classes més riques disfrutaven d'aquestes celebracions tan especials, l'Ajuntament de Madrid va prohibir els festejos callejeros populars que se celebraven en la nit de Reisos, degut a l'alboroto sempre ocasionat que se feia, a més del descontent per part de la Iglesia Catòlica, que ho va tachar com algo irrelevante i grotesco. La classe obrera madrilenya, evidentment, en forma de protesta, se van, i per les sancions que va imposar l'Ajuntament de Madrid, pues van aprofitar per a reunir-se tots a la Porta del Sol i escoltar les campanades del rellotge del dia de Cap d'Any. I també, d'alguna manera, prenent raïm, burlant-se de la gent burguesa que eren els que feien aquests aconteciments fins entonces. 4 anys més tard, concretament a l'any 1884, tot això que vas començar com una revolta i com algo en plan protesta i en plan d'això, ja els diaris d'àmbit nacional, com per exemple l'Imparcial, ja mos dia que en titulars que les uvas de la bienhechoras, i mentre el correu militar, per exemple, mos dia que la imperecedera costumbre de comer les uvas al oir sonar la primera campanada de les 12, vol dir que una cosa que vas començar com una revolta i en plan protesta, vas començar en una tradició que avui en dia doncs, la seguim veient. Qualsevol que enxufe la primera cadena pues, veurà la Porta del Sol escoltant les campanes, això. Entonces també hi ha que dir que també hi ha una altra versió sobre, sobre el raïm. I és que en el, quan ja en l'any 1909 va haver una sobreexplotació de producció de raïm de la varietat Aledo, que això se fa a la zona d'Alacant, i entre que ja hi havia costum en plan broma i cachondeito que si el raïm i tal, pues van saber explotar això per a que això ja agarrara renom,
força.
De que el raïm i tot això, pues...
Te donava sort i així el que fèiem era consumir ese raïm que hi havia en excés, no?
Molt bé. Entonces, pues això. I diguem que la primera documentació, ja parlem ja en plan més localista, la documentació que hi ha és el Àsia Villarreal va ser quan el canvi de segle del XIX al XX. I això, a part d'aquestes coses, porta una transcendència que ara te contaré. El 1 de gener de l'any 1901, a Espanya se va igualar la seva hora al tot el territori i va adoptar l'horari de la major part dels països que hi havia en el seu entorn, que estava guiat per el meridiano de Greenwich, que avui dia és el que ens apliquem tots. Aleshores, cada província espanyola tenia la seva pròpia hora. Per exemple, en la Coruña i les Balears hi havia una diferència de 50 minuts, perquè cada un se guiava, cada província se guiava per el seu horari solar, per
clar,
tant,
clar.
No coincidia mai. Què vol dir això? Que la capital espanyola se guiava per el meridiano de Madrid i este tenia 14 minuts 41 segons per davant del meridiano.
Mare, quin embolic d'horari!
Sí, sí, per això la reina Maria Cristina en un real decret del 26 de juliol de 1900 va dir que no, que a partir de l'1 de gener del canviem de segle i anem a ficar regles noves per a així tinguem tots, entramos
que
i anar...
Que ens mirem el relonge i que diem, ei, a les 12 te cridaré.
No, perquè en Cuenca és més tard.
A les 12 te cridaré com si se poguera cridar, entonces, no?
Bueno, a part això. Pues, entonces, pues, al igualar l'horari, mitja hora antes de... A les 11 menos quart, des de l'estació de Madrid, que era amb tots els trens que comunicaven a l'estranger, a França i a París, ja que diguem, s'igualaven els horaris, no van tenir més remei que atrasar l'hora i ese quart d'hora que Madrid portava per davant respecte al meridiano de Greenwich, entonces igualar i estandarditzar els horaris europeus. I esa nit pues, ja se va aplicar aquest horari. El rellotger d'allà de l'estació pues, va tirar un quart d'hora més que barrere. Entonces España ya va a entrar en lo que se va a denominar entonces en el tiempo de la Europa Occidental. Ya van a ser europeos por primera vez de manera oficial, ¿no? Y el relonche que entonces se partía en dos partes, digamos, de 1 a 12 del matí y de 1 a 12 de la nit, pasaría a ser el horario de 24 horas.
Sí.
Entonces a todas las estaciones de tren, a las estaciones de telégrafos, de correos, a todo lo que era enti públic, se faria el rellotge de 1 a 12 i bordejaria el rellotge una franja roja en el número del 13 al 24, perquè ja se deixaria de dir lo de les 5 de la mañana, les 7 de la tarda i les 4 de la noche. O sea, o seria de la 1 hasta les 24 hores, que és lo que avui tot el món nos guiem i per lo que mos coneixem. O sea, el canvi de segle va dur estes novetats. També, pues, això, el que era... Así también ven una miqueta la trascendencia pachorra del español. Tú dirás, ¿por qué? Porque si eso era un real decret y había que implantarlo conforme marcaba la reina en el seu día, que a partir del 1 de gener anem a ser serios, pues la seriedad va a estar una miqueta abandonada.
Poquito a poco.
Molt bé, perquè en la Puerta del Sol, que era el rellotge que diguem...
Anem a sentir... ¿Mos puges la música? A veure si la coneixes.
Sí, mira, esta cançó m'he ficat la pell de gallina, eh? A vegades.
Amunt.
El xampan i les uves i el alpitran i el fang d'estan.
Ja Será com el villancico de la americana, esta s'està forrant tots els anys, que cada vegada l'escolten més, estos, en tot el que és aula hispana, també se forraran el dia de Nochevieja, perquè jo crec que tot el món se la posa, eh?
O sigui, és que és preciosa, Lluís.
És bonica.
Ens transporta, eh?
A mi m'he ficat moltes vegades, si tens ahí falta gent, pues te ve moltes coses al cap, no?
I tant.
Pues com te dia, la Puerta del Sol, que era el rellonge que marcava el ritme dels madrileños, pues l'home aquell tenia una pachorra, pachorra perquè va tardar dos dies, va tardar dos dies en ficar-lo, ara com tocava. O sigui que
els trens... Però quantos anys havia estat allò d'aquella manera?
Que els trens anirien bé, però l'horari no anava acorde, no
tocava. Sí, era tot com més... És que el món anava tot més desplayet,
sí,
no?
Sí. Tinc que dir-te que aunque això va ser a l'any 1901, quan se va establir els horaris, pues havia real, no anava a perdre's la cola d'estar en la modernitat també, lo que va tardar una miqueta més, concretament un 15 de gener de l'any 1902, però el preu de 5.000, del modi preu de 5.000 pessetes de l'època, van comprar un rellonge, que és el que tots disfrutem avui en dia, el que està al campanar. I este rellonge és el que ens va ficar el ritme a tots els vilarreals per anar a treballar, per anar a dormir i per anar a tot el que farà falta. És el rellonge que marcava les 24 hores com marcava la llei.
I ens va posar les piles a tots, no?
Sí. També tinc que dir-te que això, com a curiositat, Benito Traver, en el seu llibre d'històries de Villarreal, hi ha una ressenya que ens diu que en l'any 1513 també Villarreal ja disposava d'un rellonge públic, però no sabrien dir de quines condicions ni com, perquè menys queda i se ressenya com a tal. No, si algú... Sempre fiquem a la disposició el nostre Facebook, tant el de l'emissora com el meu, que si algú de pues, el rellonge era de pèndulo...
Sí,
de
sí,
cursor,
nosaltres aportem, aportem.
Pues estarem encantats de saber, de saber en quines condicions això. Pues bueno, a Villarreal se va inaugurar el segle XX en la missa de mitjanit, que se celebrava a les 0 hores del dia 1 de gener de 1901. Així va recibir Villarreal la Nochevieja del canvi de segle. Per què? Perquè el papa León XIII va tenir una concessió general a tota la cristiandat, al motiu de l'extraordinari aconteciment que va suposar el pas d'un segle a un altre. Esta disposició del papa va ser rebuda en autèntic privilegi a Villarreal, ja que per aquells temps, fora del dia de la nit de Nadal, no es podia celebrar la Eucaristia a aquestes hores, pues el temps hàbil per a fer esta acció litúrgica estava rigorosament reglamentat. O sigui, de manera excepcional, i quasi que va ser l'única vegada, van haver dos misses a mitjanit d'aquest any, la missa del Gallo de Nochebuena i la missa de Cap d'Any del canvi de segle. A l'arcipestal, al igual que les demés iglesias d'Espanya, se va celebrar la solemne missa a mitjanit, on donava l'entrada al nou segle i la gent de Villarreal va abarrotar la iglesia que no cabia ni una agulla. O sea, poca feina n'hi hauria i...
Però va ser una... Bueno. Van elegir perquè tinguin missa a missa, eh?
Sí, sí.
Per tant, és normal que no capiaran una agulla.
A més, no en Villarreal, sinó en qualsevol municipi d'Espanya, o inclús, com diu el papa, en tota la zona cristiana, pues, van fer lo mateix. O sigui, van recibir al segle XX d'esta manera. I això queda repletat en un arxiu de les Clarisses d'ací de Villarreal, en un escrit quasi... anónimo, por decirlo de alguna manera, que se dice recapitulaciones y datos curiosos del convento de San Pascual, que Francisca Antonia Viva, seguramente sería una clarista de la época, que sería la escribana, la que escribiría la orden del día, pues diría, pues uy, buena mano a todos los arciprestados, que nos fan misa extra.
Pues gracias a Adela. Sabem que això va passar.
Va passar i quasi que diríem que és la primera referència com a tal de la Nochevieja a Villarreal. També, així de rapidet i tal, pues Villarreal no ha tingut aquesta transcendència com pot tindre Madrid o inclús la mateixa capital Castelló, que estava tremolant perquè no tenien el rellonge que es anava per a les campanades, perquè a finals dels 70, ja entrada la democràcia i principis de 80, pues la gent se venia així a reunir-se així a la plaça. Però què passa? Que el rellonge, les campanes del campanar, a les 11 de la nit, com que paren per el ruido, i fins a les 6 o les 7 del matí no funcionen, entonces la gent no tenia una referència sonora per saber quan era el canvi d'hora. Pues se fica entonces en la orella pegada a la paret de l'Ajuntament, però claro, si n'hi ha més de 5 persones, les campanetes de l'Ajuntament ja no se senten.
Exacte.
Entonces, pues la gent, ui, ha passat un minut i no me l'hem enterat. Vull dir que entre eixos dispendios, i entre que la gent primer es començava a derramar una miqueta de cava i ja després ja anaven cada vegada lo de derramar, se la bevien i després lo que tiraven en les botelles al cap, pues va aconseguir que una cosa que si s'havia aconseguit una miqueta de civisme, en aquella época, pues un día millor Villarreal, per moltes taronges que a mi no puguen repartir i moltes d'això
no avui... fa que se concentren.
Molt bé, però a millor seria per part de l'Ajuntament dir, bueno, anem a ficar uns altaveus con dos manes así al campanar.
I busquem i s'alegria paisanit. Lluís Cabedo, gràcies per haver estat així i la setmana que ve ens retrobem, no? Emportem-nos algo de Reisos?
Ui, de Reisos ja buscarem. Me fas buscar, me fas... Tu no me fas
disfrutar
a mi,
no me fas disfrutar de les vacacions. No me fas disfrutar. Lluís, moltes gràcies per haver vingut.
Vale, moltes gràcies a tu. Mos veiem.
Me siento...